parlar de futbol.
Gemma Herrero, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Toni Padilla, com estàs?
Molt bon dia.
Gemma, com m'ha anat l'episodi de pluges a la cuina de casa de la Gemma Herrero? Perquè crec que la situació era bastant dramàtica, no?
Bastante dramática. Sí, ha sido pues horrible, horrible. Ha sido una semana horrible, el abril más lluvioso de la historia, según los datos del Observatorio Ifabra. O sea, ha caído más agua que nunca en 114 años y en una pandemia y con goteras. Pues imagínate, no dábamos abasto recogiendo agua, se nos fue la luz, hemos estado varios días sin luz en la cocina y el cuarto de baño, una juerga. Lo que se dice, una juerga, vaya.
Realment veig que t'has analitzat els estudis hidràulics i meteorològics d'aquests dies, eh?
De que podía estar atenta que no fuera del tiempo y de la lluvia mientras achicábamos agua de la cocina.
Com van les classes de Zumba, Padilla?
Espera, no, alguna cosa hem fet per intentar moure el cos, però ja porto dues lesions, sóc un autèntic desastre.
Mira, no, hem entrevistat fa una estona la Patri Jordan i donava algunes claus també per mantenir la salut aquests dies a casa, i no sé si li fas cas tu, segueixes els seus vídeos o no?
Jo segueixo els vídeos que em posa la meva dona, que en aquest cas són uns vídeos nord-americans, amb tot de senyores estupendes, que sempre riuen, que no suen, i jo intento moure'm i sobretot em sento profundament ridícul perquè tinc una manca de ritme terrible, però bé, intento fer coses perquè si no em rovellaré, perquè em passo la vida davant de l'ordinador, la meva esquena ho comença a notar, però sobretot la sort de que ningú m'estigui gravant, perquè jo intentant ballar hip-hop modern o hip-hop
clàssic... Pues és una llàstima, eh? Jo lo veria.
Mira, t'animaria bastant els dies de confinament, t'ho puc assegurar, perquè és que la meva manca de ritme és terrible. Mm.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és el Prohibit Parlar de Futbol. Cada dissabte la Gemma Herrero i el Toni Padilla tenen Prohibit Parlar de Futbol, aquests dies a més obligats perquè no hi ha gaire tema. Per fer-ho m'han enviat quatre correus amb quatre temes alternatius, dos de preparats i dos que són sorpresa, un per la Gemma i l'altre pel Toni. El primer tema, el primer correu que obro, porta per títol Els Gurús, i crec que va dirigit al Toni Padilla. De què va això, Padilla?
Aquest tema és meu. Mira, estic molt tip de la gent que sap què passarà en el futur. Alguns exemples que us porto. Aquests dies hem escoltat frases com el coronavirus no deixa de ser una grip, passarà ben ràpid, pam, errada, o no fa tant, en clau econòmica, recordem, la gent que deia els preus negatius no existiran mai a un sistema financer liberalitzat. Pam, el preu del petroli va caure en negatiu. És a dir, jo puc entendre que en una època de dubtes, de grans canvis, volem tenir certeses. I volem saber algú que ens digui més o menys cap on caminem. Però estic molt tip dels gurús que amb tota seguretat et diuen què passarà en el futur. Ningú ho sap. És que no hi ha cap manera de saber-ho. Per tant, jo em trobo molts cops aquests dies de persones que em diuen com serà el futbol en el futur? Es tornarà a jugar? La meva feina com a periodista és explicar el present i el passat. Ningú sap què passarà en el futur i menys les persones que es mostren tan segures que fan unes sentències categòriques que en la major part dels casos els deixen evidència. I no estic parlant de la gent, per exemple, que va dir que Elvis Presley havia de tornar a treballar a una fàbrica perquè no era bo, que els Beatles no triomfarien, o que Harry Potter seria un fracàs perquè els nens ja no estan interessats en coses de mags i de bruixes. No parlo d'això. Us porto alguns exemples, si us sembla, Roger i Gemma.
I tant.
Per exemple, començant pel meu sector, que és la premsa escrita, un tal Nicolás Negroponte, que va ser investit doctor honoris causa a la Universitat de Camilo José Cela, fa 10 anys va dir el 2015 ja no existirà la premsa en paper. Així, tan categòricament. Fals, encara existeix. És cert que ha caigut, però no ha desaparegut. Però ell, tan categòric, va dir que passaria això. Per exemple, Sanders Clippers, un periodista del Washington Post, el 2010, fa 10 anys, va dir el 2020 el llibre electrònic, els e-books, hauran fet desaparèixer del tot els llibres de paper. Felicitats, noi! L'has clavada, eh? Els llibres electrònics s'han desplomat els darrers anys, en canvi s'han obert més llibreries abans, òbviament, del coronavirus. 1936, presentador de ràdio, en aquest cas el teu or, Roger.
A veure què deia.
Rex Lambert va dir a ningú li importarà la televisió, aquest invent no triomfarà. Un visionari, cal dir, Però, a la vegada, un empresari nord-americà a la mateixa època, Thomas Watson, va dir: la ràdio ha mort, la televisió ha acabat amb ella, una mica la cançó, Video Killed the Radio Star. En molts anys, ningú escoltarà, d'aquí pocs anys, ningú escoltarà la ràdio. Això als anys 40. També va encertar totalment.
Sí, i tant.
Un altre empresari, Evan Ken Olson, del món de la tecnologia, deia al 77: ningú voldrà tenir ordinadors a casa seva. No tenia molta vista. I si anem una miqueta més enrere, tenim el cas de Mark Twain, el famós escriptor Mark Twain, a qui li van oferir una ganga. Quan era molt famós, li van oferir, si volia, tenir accions de la primera empresa de telefonia de telèfons del món. I ell el que va dir és: aquest invent no funcionarà, es talla massa, no s'escolta bé i, a més, a casa nostra tenim molts bons missatgers. No li veig futur. Mark Twain era molt bo escrivint llibres, però no tenia una visió empresarial de cara al futur. Per tant, la gent que et diu que l'economia anirà cap aquí, les coses s'han de casa forma, no els hem de fer cas, hem de fer cas als científics, que posen condicionals perquè no sabem què passarà. I, per tant, us posaré una darrera frase, si us sembla. És el 1899, el president dels Estats Units, McKinley, es va reunir amb el comissionat de l'Oficina Nord-Americana de Patents. És a dir, quan algú inventava alguna cosa, l'havia de patentar per poder treure benefici. I aquest senyor, que era un tal Charles Duell, li va dir: president, tot el que s'havia d'inventar ja s'ha inventat. I es va quedar tan tranquil. 1899. McKinley s'ho va creure, no va invertir molt en el sector de la tecnologia, tot i que ell mateix, al cap d'uns mesos, va dir: de 15 anys espero anunciar personalment la millora de l'economia. No va poder fer-ho perquè, com no sabia llegir el futur, no poc podia imaginar el senyor McKinley, que seria el segon president dels Estats Units, assassinat.
No hay precedentes de pandemias en el siglo XXI, que yo sepa, ¿verdad?
Al segle XXI, no?
Para adivinar lo que va a pasar.
El més proper és el SARS, l'última, segurament.
Sí, però pandemia global. No. Todo el mundo. Pues ya está. ¿Quién sabe lo que pasará?
I aquests dies et trobes molta gent que ho diu, eh? No, sortirem d'aquí, de la crisi, serà així. Però si no ho sabem. No ho sabem, deixem d'enganyar la gent.
Que el coronavirus era una grip, ho vam dir tots, i els periodistes a primera fila. Vull dir que aquí cadascú també se sap les seves responsabilitats, començant per jo mateix, perquè, clar, a l'inici de tot això fèiem cas del que deien alguns científics i molts et feien aquesta comparativa i molts hi vam caure de quatre potes. Vull dir que aquest segurament és el gran error que hem comès també amb aquesta comparativa que era real i que segurament era injusta, i el temps ho ha demostrat.
I que solamente afectaba a las personas mayores o con patologías previas, que también se ha demostrado que es mentira. Pero bueno, en estos últimos días también estoy leyendo a muchos médicos, epidemiólogos, que lo que ponen en valor es que están aprendiendo día a día sobre el virus. Uh-huh. Y que como están aprendiendo a cada día, a cada caso, y están juntando toda la información que lamentablemente le estamos dando, pues a partir de ahora ya sacaremos las conclusiones que haya que sacar. Ojalá encuentren la vacuna pronto.
I si tu ets un especialista en una matèria i creus que més o menys pots intuir cap on anirà un sector, posa un condicional. És que canvia tot. Més o menys creiem segurament, i així d'alguna forma protegeixes i sí. Dic, el que no puc suportar és la gent que es mostra tan categòrica que d'aquí 20 anys els cotxes volaran.
Sí.
No som regrés al futur.
12:48 minuts. He rebut un altre correu que posa errors de confinament. I me l'ha enviat la Gemma Herrero. Gemma, això què vol dir?
Pues que estamos cometiendo unos cuantos errores en el confinamiento. Mira, primero, las videollamadas. Mes y medio después de estar confinado sigo viendo papadas y fosas nasales. Por el amor de Dios, ¿es que no os dais cuenta? ¿Es que no tenéis amigos que os avisen? ¿Nadie que os quiera? Ya no hablo de videollamadas familiares, sino de las de trabajo o los que aparecen en televisión. A ver, normas básicas. Libros para subir el ordenador o una caja de zapatos. La cámara tiene que estar a la altura de los ojos. El contrapicado es tu enemigo. Más, iluminación. No me puedo creer que no tengáis una lámpara en casa. ¡Una lámpara! ¡Usadla! Que no parezca que estáis en la cueva de Bin Laden. Después ya hay otros trucos, que son menos importantes, como ponerse ropa clara y que el fondo sea el adecuado. Por si no lo sabéis, hay un cartón con una foto de libros que se puede comprar por Amazon y que está arrasando como fondo. Hay que ser putre, ¿eh? ¿Lo habéis visto?
¡Es muy cara!
Pues está arrasando el fondo de los libros. Arrasando.
150 euros por un cartón putre.
En fin. O sigui, entenc que això, Gemma, és la impostura de voler demostrar que tens... Sí, però vull dir, que és un pòster, no dius, o què és exactament això?
Sí, és un cartón de que debe tener como un metro de altura, metro y medio, y te lo pones justo detrás tuyo para que parezca que el fondo es el de una librería que no, en realidad no tienes en casa una librería. Como
no es pot ser més cutre, no?
És una cutrez. Una cutrez
però escolta'm una cosa, jo em pregunto, no es nota que allò no són llibres reals, sinó que és un pòster?
Pues mira, no lo sé porque no lo he utilizado, pero si está teniendo tanto éxito, digo yo que será que no.
¿Y on el venen?
En Amazon, por Amazon.
Mira, els que s'estan fent rics amb la crisi, Amazon, amb productes que d'alguna forma demostren per què és important encara tenir llibres, encara que sigui per poder presumir. Perquè t'aixeques en una...
O per assumir l'ordenador en la videollamada.
Com jo estic fent jo ara mateix.
Mira, em diu el Joan Bota, que no el té, però que crec que el tinc aquí, no, el Bota? El puc saludar?
Hola, escapa.
Ah, sí. Què passa, Joan? És que,
m'inquieta el fenomen.
A mi també m'inquieta moltíssim. Aleshores, resolm els dubtes sobre aquest.
Aquí hi ha una qüestió que no sé si els oients ara n'estan al cas en aquesta irrupció abrupta meva a l'antena, que és que jo li vaig escrivint coses a l'escapa per WhatsApp i a aquesta hora ja són coses bastant de broma. I, Padilla Herrera, a mi m'inquieta pensar en el tio que està allà amb el seu cartró ploma darrere que no l'ha centrat bé i de cop es veu el contorn i a darrere una paret cutre o un sofà amb una manta, no?
O és un cartró. Imagina que tens un gat i un gos, passa i ho tomba.
Ojalá.
Té una bona base, eh? Té una bona base.
Ho fas molt bé, Joan, això.
Sí, clar, és que l'altre dia havia de fer una videoconferència amb un presentador d'èxit de Catalunya Ràdio i vaig dir, calla, que et fotràs aquí una llibreria darrere. És que no va arribar a temps.
Tenia unes errores de confinamiento. ¿Me da tiempo a decir más?
I tant, sí. Però un moment, Bota, per tancar el tema, vull saber com va acabar la teva llibreria, la teva història amb la llibreria. És a dir, l'has aconseguit o no?
No, que va, no va arribar.
Però, o sigui, tens projecte de comprar-te-la?
No, perquè crec que ara ja no he d'aparèixer més a cap a tele, diguéssim.
Però escolta'm una cosa, i no pots posar uns quants llibres de debò? O no pots posar un quadre maco?
Això depèn d'on t'agafi el confinament. O sigui, tu estàs pressuposant que el confinament t'agafa en un lloc decent i tal, però segons on estiguis potser no va tan bé, saps?
Però jo prefereixo posar un fons blanc que no posar-me això al fons i que es descobreixi que sóc un gran farsant, no?
És impostar.
Clar, o sigui, jo crec que hauríem de vexar bastant a Joan Bota perquè s'ha intentat comprar la llibreria falsa d'Amazon.
I no és la vida un gran teatre, a mi que escapa.
Sí, és evident, però... Mira, m'ho esperava... M'ho podia esperar de moltes persones, però de l'última persona que m'hagués imaginat que s'hagués comprat la llibreria d'Amazon hagués estat de Joan Bota. Mira què et dic aquí. Ja ho he dit.
Uf. El confinament trencant relacions.
Trencant relacions. Escolta'm, Bota, continues aquí, o has dimitit?
Sí, ja? No, era tot un pur exercici periodístic, però vaja, jo crec que ara ja això em perseguirà per la resta de la meva vida.
Crec que sí, crec que...
Endavant amb l'espectacle.
Ha sortit la notícia, endavant amb l'espectacle. Gemma, què més? Què més?
Un quadro detrás, sí. Una foto, lo que sea, qué sé yo.
Farem un vercami per Joan Bota. Digues, Gemma.
Más errores, tener la despensa llena. Llena de chuches, de chocolate, de estas cosas. La regla, a ver, es de primero de cuidarse. Se trata de no comprar nada que no te quieras luego comer, porque sabes que no es saludable. La regla es básica. Si no lo tienes en casa, no te lo puedes zampar. Y más ahora en tiempos de ansiedad, de nerviosismo, aburrimiento. Está el hambre física y el hambre emocional. Y el emocional es el chungo. Porque no nos hace falta ingerir nada, pero el cuerpo te pide sobre todo azúcares. ¿Por qué? Porque te hacen sentir momentáneamente bien, liberas endorfinas, angustirrinín. Que también te digo que si en algún momento necesitas chocolate y chuches, pues venga, por ello. Pero que en principio es un error porque a largo término no funciona, no es sano y además las tiendas no están abiertas y no nos cabrá la ropa que tenemos, amigos. Más, de dejarse llevar al otro extremo, los de los objetivos difíciles. Hay torturadores y están entre nosotros. Si no, no me explico que yo haya escuchado con estas orejas que se las ha de comer la tierra algún día, que es un buen momento para plantearse retos como dejar de fumar. A ver un momento, los fumadores, me incluyo, ya sabemos que fumar es malo. No somos idiotas, somos adictos. Y en un momento como este, en plena pandemia, encerrados en casa y con los nervios a mil, no se me ocurre un peor escenario que dejar de fumar, vaya. Los retos fastidiosos, como ordenar el armario, otra vez. Que si ya me caía mal Marie Kondo, ahora directamente le recomendaría la medicina Trump. Beber lejía. Que no quiero ordenar el armario, que me aburro, que no me gusta y no me da la gana. Otro, os escuchaba ahora con Patri Jordán. Sí. No hablo de los que ya hacían deporte, sino de los que no andaban ni para coger el metro. los que todo el ejercicio que hacían era bajar las escaleras del parking para coger el coche. Y ahora resulta que hacen cardio, se han comprado cintas para correr y bicicletas estáticas, y algunos saldrán convencidos de que se parecen a Charlize Theron o a Henry Cavill, el de Superman. Lo que han aumentado, ahora lo decía Tony también, son las visitas a urgencias con lesiones por hacer ejercicio a lo bruto y sin control. Y por último, el gran error del confinamiento, escuchar los plenos del Congreso. No hay nada que te pueda enfonsar tanto y ponerte tan mal humor como escuchar a Abascal y a Pablo Casado y compañía. Pon música, haz elíptica, ordena calcetines, si quieres. Pero si pretendes mantener el ánimo y una buena salud mental, por Dios, no te pongas el pleno del Congreso.
4 minutos para arribar a la 1. A veure, Toni Padilla, crec que li vols fer un repte a la Gemma, no?
A veure, no, la setmana passada ens vas explicar que no aconsegueixes més o menys fer les coses que la major part de la gent està fent, no? És a dir, sí. O fer esport, o aprendre a fer pa, tot això. Llavors, com a mi també m'està costant molt una cosa, havia pensat si t'animaries un repte, que és que els dos acceptem el repte d'una recepta que escollís el Roger i la fem. És a dir, intentar fer de cuiners per una setmana.
Doncs us ajudaré, perquè avui a 2:15, d'aquí una mica més de mitja horeta, saludarem el Pep Noguer, que ens explicarà com podem fer pa a casa, que és el gran hit d'aquest confinament. Aleshores, com que avui amb el Pep Noguer volem compartir amb tots els oients també les receptes de pa a casa que esteu fent, si voleu compartir les fotos, @elsuplement, les mirarem i les comentarem amb el Noguer d'aquí una estona. Aleshores, jo el repte que poso, tant al Padilla com a la Gemma, és que aquesta setmana facin el seu pa amb la recepta que ens doni el Noguer i si us sembla bé, dissabte que ve ho comentem, d'acord? Parlarem de la massa mare, de la farina, del llevat, no del forn... Vull dir, una mica les claus per poder-ho fer a casa nostra. Perquè, vull dir...
Haurem de trobar material, perquè sembla que està bastant complicat trobar la farina pel pa.
Teniu una setmana, vull dir que jo crec que sou prou espavilats tots dos com per buscar el material i demanar l'ajuda que calgui. I passarem revista i no val anar al forn a comprar-lo, eh?
No tenim estoruix, eh?
Jo no m'animo. Jo sóc sucre. Jo sóc sucre, encara. Sóc sucre.
Que bones idees tienes, Toni.
És per riure una mica, animar-nos.
Però a veure, Gemma, tu estàs dient que aquests dies sí que ets una gran cuinera, no? Vull dir que... quin és el teu plat estrella?
L'arroz al horno.
Carai.
Però és que jo em pensava que diríem un plat i no un pa. Se m'ha girat en contra.
No, clar. No, a més, Padilla, tu també hi participes, eh? Vull dir que tu no te n'escapes, d'això.
Sí. Però jo em pensava fer un plat així, com un arròs, i ara em trobo un pa que...
Com és l'arròs al forn de la Gemma Herrero, exactament?
Pues tiene que tener arroz, bomba, claro, que no falte. Tiene que tener un poquito de pimiento, un poquito de zanahoria, un poquito de pollo, tomate triturado, en el caso de que no te quieras poner a triturar tú el tomate, que haga chup-chup todo, controlar los tiempos, ponerlo al horno y dejar que la cosa se termina de hacer. Y me sale riquísimo, pero riquísimo. Doncs, os he dicho la receta así resumida porque veo que no tenemos tiempo, pero si queréis os la detallo otro día.
Molt bé, doncs prepara'ns...
O quan acabi el confinament, el dinar el fem a casa teva.
Vale, perfecte.
Sense goteres. Sí, pot ser sense goteres, exacte. Un minut per arribar a la 1 del migdia, ens actualitzarem amb les notícies. Toni Padilla i Gemma Herrero, una abraçada ben forta, cuideu-vos moltíssim.